Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Les residències de gent gran són un negoci cada vegada més lucratiu per a empreses privades i també per a fons d'inversió multinacionals, els quals s'aprofiten del buit que deixa l'Estat. Tot això s'anirà incrementant molt més a causa de l'envelliment de la població a Espanya, al mateix temps que l'esperança de vida va en augment. L'Estat ha delegat a les comunitats autònomes i aquestes l'han deixat en mans privades respecte a les cures dels nostres majors. Existeixen ja moltes denúncies pels propis residents, fins i tot ho denuncien en els mitjans de comunicació, amb fotos i vídeos d'alguna residència al·legant la falta d'atenció perquè no hi ha suficients treballadors per a tants majors, a més d'escassetat i mala qualitat dels menjars, amb l'únic fi d'obtenir més beneficis. Convé reflexionar en què, no trigant molt, la famosa generació Baby Boom, nascuts a mitjans del segle passat, són els pròxims a necessitar ajudes i ronden els 10 milions aproximadament avui en dia, tenint en compte que en aquests moments ja no hi ha places suficients per als nostres majors. Cal no oblidar-se que els nostres avis han contribuït amb escreix a aixecar el país amb tota una vida d'esforç i de treball. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps perquè ens indiquen que la situació serà molt semblant a la del dia d'avui, tot i que demà pugen una mica més les temperatures. I anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada per les mobilitzacions de pagesos. A l'AP7 s'ha tallat la calçada a l'altura de Pontós en tots dos sentits. Es fan desviaments per la sortida de Figueres Sud en sentit sud i per la sortida de Viladamulls en sentit nord. Però hi ha 2 quilòmetres de retenció en sentit sud i 3 quilòmetres més en sentit nord. Comentar-vos que el Pertús està restringit al pas de camions en sentit sud. Els transportistes que circulin per la 9 en territori francès en sentit sud com a alternativa poden sortir abans de Perpinyà per la Nacional 116 cap a Puigcerdà i Andorra, o bé sortir més enrere per Narbona per la 61 i trobar rutes alternatives per l'oest. Dit això, la Nacional 2 també està tallada a Pontós en sentit Figueres per manifestació. A la Nacional 2 hi ha retencions de 3 quilòmetres de Sant Julià de Ramis a Viladamulls en sentit nord per una marxa lenta i 7 quilòmetres de quan aquesta via Llers en sentit nord. A la C31 hi ha retencions a Ventalló al llarg d'uns 13 quilòmetres en sentit nord. La C38 està tallada a Molló en tots dos sentits per manifestació. A la GI-623 hi ha 3 quilòmetres de cua a Ventalló en sentit l'Escala per una marxa lenta. A la Catalunya Central, tant la C-17 com la C-25 estan tallades a Vic en tots dos sentits per manifestació. La C-37 està tallada a Manlleu en sentit Barcelona per manifestació. A l'antiga Nacional 152 hi ha retencions entre Gurb i Vic en tots dos sentits per una marxa lenta. A banda d'això, problemes a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies per la informació i nosaltres aquí a la cadena COPE en parlem d'aquí un moment amb la companya Yolanda Canales d'una sentència on es reconeix la incapacitat permanent d'una dona que va contagiar-se de Covid en un CAP de Sant Adrià del Besòs i, òbviament, li han otorgat la pensió d'invalidesa. En parlem amb la Yolanda i també amb la doctora Gemma Torrell.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
COPE Catalunya i Andorra.
Nacho Vegas llega al Festival Intims de Casino Barcelona. El 24 de febrero disfruta en Petit Comité del gran referente de la canción de autor. Revive sus grandes éxitos y descubre su último disco en un concierto íntimo. Recuerda, el 24 de febrero Nacho Vegas te espera en el Festival Intims de Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas.
El Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Todos los sábados de febrero a abril a las 20:30 horas podrás disfrutar de un tributo a las grandes arias interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche con una deliciosa cena en nuestro restaurante. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
L'Escamarlà. Donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre el Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
COPE Catalunya y Andorra.
Es calcula que un 10% de les persones que han patit la infecció pel coronavirus acaben desenvolupant Covid persistent. És molt complex perquè s'han arribat a descriure fins a 200 símptomes diferents. I ara el que hem conegut és una sentència del Jutjat Social 31 de Barcelona que ha reconegut per primera vegada la incapacitat permanent a una treballadora de la neteja que va contagiar-se de coronavirus en un CAP. Sentència important perquè reconeix l'origen laboral de la malaltia. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Sí, important per això, perquè senta aquest precedent. L'afectada era una treballadora d'un CAP de Sant Adrià del Besòs que es va contagiar per una companya durant la pandèmia. En un primer moment, la Seguretat Social no li va donar la raó i ara el jutjat ha corregit el criteri d'aquest organisme públic. L'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Les Maries, diu que el quadre de malalties professionals ja reconeix aquest tipus de contagis, però costa molt aconseguir una resolució favorable.
Això ho diu el quadre de malalties professionals, diu que és un risc laboral específic d'aquest col·lectiu de persones treballadores i que, per tant, existeix una presumpció de laboralitat. Si hi ha Covid en una persona que treballa en aquest espai, s'ha de pressuposar que és d'origen laboral.
D'acord.
I malgrat la claredat de la norma, pues, aquí estem els jutjats.
I per què costa tant? Les Maries posa l'accent en l'ICAM, l'organisme públic que té competències per a aquest tipus d'avaluacions mèdiques i que té una part del seu finançament vinculat o fixat amb una sèrie de criteris que tenen a veure, per exemple, amb la reducció del nombre de dies de baixa o amb una reducció del nombre d'incapacitats. En definitiva, costa tant perquè val diners, diu Les Maries.
Perquè surt molt més barat denegar una incapacitat permanent, que a la pràctica en moltes ocasions significa condemnar a la persona perquè no té realment la capacitat física de poder trobar una feina, de poder mantenir-la i realitzar-la amb el mínim de cura, no?, i d'exigència que requereix una feina, perquè el seu estat físic no ho permet.
També creu que la sentència és un pas important la Sílvia Soler, que és una malalta de Covid persistent. Ella es va contagiar per primera vegada el març del 2020, en definitiva, al principi de la pandèmia, i des de llavors ha patit un autèntic calvari.
Fins avui he patit 8 reinfeccions i segueixo tenint molts dels símptomes que tenia i que vaig agafar la primera onada, i realment cada vegada que agafo una altra infecció, el meu cos fa una davallada important, perquè no és una malaltia que sigui respiratòria, sinó que és una malaltia multisistèmica i afecta en moltes parts ja.
Habitualment té febrícula i el dolor és permanent i així no pot treballar. Però el que es coneix com el Tribunal Mèdic, ja ho escoltàvem, l'ICAM, no li prorroga la baixa i ara ha de començar a teletreballar. Ella té sort perquè la seva empresa, diu, s'està portant molt bé, entre altres coses, perquè coneixen la seva trajectòria i la seva forma de treballar. Però, en tot cas, no descarta denunciar a la Seguretat Social.
És com un malson, també, tot el tema administratiu. Mm-hmm. I si jo m'he plantejat, ja he fet la demanda a través del col·lectiu Ronda també, per denunciar a l'INSS. És a dir, al final, en el seu moment, al principi de la pandèmia, ens van deixar abandonades a casa, gent que ens tractaven de lleus i moderats i que vam tenir fins i tot alguna pneumònia i que potser hauríem d'haver estat ateses.
La Sílvia parla de malson i és que, com diu, la Covid persistent fa perdre moltes coses o posa en risc moltes coses, no només la feina, sinó també les relacions socials o les amistats.
Corres el perill de perdre la feina, de perdre les amistats, de perdre les relacions socials, de perdre el gust per, jo què sé, per fer una passejada amb els teus amics, per moltes coses en aquest... En aquests 4 anys he perdut moltes coses.
I és curiós perquè el fet de tenir Covid persistent no té res a veure amb la gravetat de la infecció. Hi ha condicionants genètics i també altres qüestions a tenir en compte, com per exemple tenir malalties autoimmunes. Però el cert és que hi ha persones que després d'haver-se infectat, ja ho escoltàvem, encara tenen símptomes i en alguns casos són incapacitants, com ens explicava ara la Sílvia Soler.
Avui tenim una bona notícia per compartir amb l'audiència de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Es publica la guia de pràctica clínica per l'atenció a persones amb Covid persistent amb la participació de metgesses i també d'afectades. Avui volem parlar amb la coordinadora d'aquesta guia, que és la doctora Gemma Torrell. Doctora Torrell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
En primer lloc, gràcies per atendre la trucada i gràcies perquè per fi es publica una guia pràctica clínica, no?, per a aquestes persones amb la Covid persistent. Que necessària és aquesta guia, doctora?
Doncs sí, la veritat és que donada l'alta prevalença de la malaltia, no?, i dels símptomes persistents, és important que hi pugui haver-hi una guia de pràctica clínica, no?, que inclogui tant la visió dels professionals del que trobem a la clínica i què és el que hem de realitzar les consultes, no?, per poder fer una bona atenció a aquestes persones i també incloure la visió de les persones afectades, no?, i poder reconèixer els símptomes que tenen a través de la seva narrativa. I tant.
Perquè després de gairebé 4 anys encara hi ha un número no concret de persones infectades per aquest SARS-CoV-2 que no han recuperat el seu estat de salut previ a la primera infecció, doctora.
Sí, de fet és una assignatura com pendent, no?, el fet de comptar les persones que tenen símptomes persistents o que han quedat amb símptomes persistents després de la Covid a tots els països, no només aquí, sinó que, de fet, potser Anglaterra és l'únic país que ha fet un esforç més gran, no?, per intentar comptar aquestes persones, però pensa que pot estar entre un 10 i un 30% de les persones que van passar una Covid que han quedat amb símptomes persistents, sent més freqüent en les persones que havien estat ingressades, però també en un volum important en persones que no havien estat ingressades i van patir una Covid.
Uh-huh. Que important és que aquesta guia comenci des d'on només podia començar, no?, que és la narració d'una persona afectada per la Covid persistent.
Sí, de fet és des d'on va començar tot el procés de coneixement sobre la malaltia, no? Van ser les persones afectades, no?, les que es van associar entre elles, no?, i van crear col·lectius com per donar a conèixer aquella situació en la que estaven, no? És a dir, fins llavors, fins que no els van ser els pacients que van donar a conèixer els professionals que hi havia aquests símptomes, doncs encara no hi havia cap cosa publicada i només se sabia que els persistents podien passar a persones, però no en les persones que no havien estat ingressades. Per tant, tota la feina que han fet els col·lectius com de buscar, no?, el reconeixement de la malaltia i posicionar-la davant dels professionals perquè la poguessin identificar ha sigut enorme.
Mm-hmm. Que important la figura, en aquest cas, d'un sociòleg. Per què també en aquesta guia?
Bé, perquè creiem que pot donar una visió més àmplia del que la malaltia no és només, no?, la part clínica, és a dir, el que veiem a les consultes, no?, el que els professionals de la salut hem de fer, no?, en relació a ajudar aquestes persones a identificar, a fer proves, etcètera, no?, o buscar maneres en què poden millorar la seva qualitat de vida, sinó que també és molt important conèixer quin impacte té la malaltia en la vida de les persones, i això no només és a nivell de salut, sinó que és a nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell de relacions amb les altres persones, no?, amb els familiars, quin suport tenen les persones afectades dels seus familiars, si entenen o no entenen el tipus de malaltia, si els donen suport, si les validen, si no, i també les empreses, no? És a dir, les feines se'n fan càrrec de què és tenir una fatiga de forma persistent, etcètera. Llavors, la visió d'un sociòleg és molt i molt interessant en aquest aspecte, també ens dona idees, no?, sobre quines són de què paquem els professionals, no? És a dir, moltes vegades, doncs, hem donat menys crèdit a alguns símptomes, no?, ens ha sigut més difícil identificar alguns símptomes en algunes persones. Llavors ells ens posen una mica la mirada més àmplia perquè puguem fer millor la nostra feina, també.
Nosaltres, doctora, hem fet moltes entrevistes a persones amb Covid persistent i la veritat és que ho han passat i ho passen molt malament perquè ha estat una peregrinació contínua de metges, no?, sobre proves clíniques, ara això, no se sabia res i, clar, s'ha hagut d'anar treballant a cierto error, no?
Sí, clar, de fet és que tot ha anat passant a la mateixa vegada, no?, que passava, no?, i tot el coneixement que teníem sobre la malaltia s'ha anat construint a mesura que les persones anaven patint les coses que produïa la malaltia. Llavors, és veritat que en aquest aspecte s'ha anat, déu-n'hi-do que ràpid, però igualment hi ha hagut un decalatge, no?, en el coneixement sobre la malaltia per part dels professionals. Per tant, jo crec que aquesta guia també té aquest interès, no?, d'intentar posar sobre la taula hi ha coneixement de tots els professionals, no? L'ideal seria que tant els professionals d'atenció primària com els d'hospitalària, com els que treballen en empreses o en el sector privat, no?, tinguessin coneixement dels símptomes principals, de com abordar-los, no?, i de quin seguiment poder fer en els pacients que tenen aquests símptomes per fer una millor atenció.
Hi ha llum al final del túnel, doctora, perquè hi ha gent que està amb aquesta Covid persistent, ho dic perquè s'està avançant i molt, cada cop es dona més importància a aquestes persones, però Hi ha llum al final del túnel? Podem donar bones notícies?
Clar, encara no, però sí que és veritat que és una de les malalties que més volum d'investigació està generant en aquests últims 4 anys, no?, i que també agafa empenta de la investigació que s'ha generat a través de les malalties similars, no?, com podria ser el síndrome de fatiga crònica o la fibromialgia, no?, que ja tenen també tota una investigació darrere. De fet, és veritat que hi ha en marxa molts estudis, no?, a nivell de fàrmacs que podrien ser o millorar alguns dels símptomes, no?, o sobre els mecanismes pels quals està passant. És a dir, hi ha llum al final del túnel, però és veritat que potser tardarem una miqueta més.
Quin important la feina que han fet vostès des de l'inici de la pandèmia, no només amb la pandèmia, perquè a banda de la pandèmia hi havia també d'altres malalties, d'altres patologies, però vostès com a metges d'atenció primària, vostè al cap de les Indianes, han estat importantíssim en el diagnòstic, no?
Bueno, hem estat a primera línia amb l'aspecte de que som un de les... L'atenció primària és una de les portes d'accés més pròxima, no?, a les persones en general, no?, a la població, i per tant hem rebut moltes, no?, moltes visites i moltes consultes de persones que han tingut símptomes persistents. De fet, tenim la població assignada i en aquesta població doncs hi ha d'haver un tant % de persones que probablement tenen símptomes persistents.
Per la gent que ens estigui escoltant i es fan ressò per primer cop d'aquesta bona notícia, aquesta guia pràctica clínica per l'atenció de persones amb Covid persistent, on la podem veure? És a través d'online? On es pot consultar?
Sí, de fet, la guia parteix d'un encàrrec de la revista Formació Mèdica Continuada, que és una revista que fa això, no?, Formació Mèdica Continuada i articles pels professionals d'atenció primària. Llavors té un link en el qual es pot trobar la guia, i està en obert durant uns 50 dies a partir de mitjans gener, o sigui que hi ha un mes i mig encara de la guia en obert, perquè és una revista de subscripció. Però, bueno, en tot cas, l'estem intentant difondre, no?, a través dels nostres perfils de Twitter i a través dels correus electrònics de, doncs, dels col·lectius, dels professionals, perquè tothom en pugui tenir una mica de coneixement.
Fantàstic. Doncs, donar-vos les gràcies un cop més, doctora Gemma Torrell, coordinadora d'aquesta guia. Gràcies a totes les persones que han participat i gràcies per la informació que es dona calia aquesta guia. Ja la tenim aquí, així que gràcies, no podem dir gaire cosa més. Doctora, gràcies, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, adéu.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Mañana, 14 de febrero, aparte de ser el día de San Valentín, va a haber frente al Parlamento de Cataluña una concentración en la que tiene mucho que decir María José Carcelén, que es la presidenta de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1. Y digo que tiene mucho que decir porque de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de COVID-19 en las residencias, aprobadas por la mayoría de los grupos parlamentarios, no se corresponden con lo que pasó durante la primera pandemia, la primera ola de pandemia. Algunas de las conclusiones dicen que son mentiras. María José Carcelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ocurre, María José, con esas conclusiones que os llevan a concentraros mañana frente al Parlamento de Cataluña?
Pues ocurre que en realidad no son más que un trabajo de blanqueo de lo que pasó durante la primera ola de la pandemia. A nosotros nos parece que, como decimos en la nota de prensa, son una burla a las personas que murieron en condiciones indignas y a las familias. Y sobre todo, si no se dice la verdad, si no hacemos justicia y si no cambiamos el modelo, pues es que estamos condenados a repetirlo. Y aquí se han dicho cosas que a nuestro juicio son absolutamente mentira. Mira, yo he estado como experta, porque el grupo es un grupo político, uno de los que han votado a favor, y yo la verdad es que leyendo esas conclusiones que ha aprobado la mayoría, ¿no?, parecía que hubiéramos estado en otro grupo de trabajo, porque, por ejemplo, se hacen afirmaciones como que las derivaciones de los residentes al sistema hospitalario se tomaron siguiendo criterios médicos. Todos sabemos que eso no es verdad, y que muchísimas de las personas que han comparecido en esa comisión, tanto por escrito como presencialmente, han dicho y han explicado con toda claridad las tremendas dificultades para derivar. Se ha hablado abiertamente de exclusión sanitaria. Es que no entendemos cómo se puede decir esto. Y claro, hablan del SEM, pero bueno, este protocolo del SEM, lo único que significó, lo hemos dicho muchas veces, eso fue realmente aquello de vamos a tener en cuenta la edad de la persona, vamos a reducir el esfuerzo terapéutico y aquellas personas de más de determinada edad, pues que no me los traigas, déjatelos en la residencia, ¿no? Que esa es la realidad. Y luego ya no son solo las mentiras, porque creo que eso es una mentira y cualquier persona que lea en su momento va a estar al alcance de todo el mundo. Las conclusiones que presentamos en 54 páginas, que explicábamos con mucha claridad cómo estábamos antes de la pandemia, qué pasó, citando comparecientes, y diciendo que queremos el futuro. Va a ver que eso no es así, que eso no es cierto. Y ya no es solamente las mentiras que se dicen, sino las cosas importantes que se omiten. Es que eso es una manera de justificar también lo que pasó. Si tú no explicas todo aquello que se ha dicho, pues es muy fácil decir, mira, es que la culpa, como dice un periodista conocido, la culpa era del bichito, ¿no? Por ejemplo, si os parece os lo explico, y si no, os lo explico después.
No, cuenta. Lo que...
No, verás, es que, por ejemplo, siempre se dijo, bueno, es que no tuvieron atención médica. No, mentira, no tuvieron atención médica, porque por un lado se les excluyó de la atención sanitaria, por otra parte, hay uno de los comparecientes por escrito, que era un alto cargo del Departamento de Derechos Sociales, por escrito dijo que la diagnosis llevada a ser determinada, estoy traduciendo literalmente, determinadas por el Departamento de Salud a partir de la función de las competencias, va a llegar a la conclusión que solo un tercio del total de las residencias podían estar en disposición de atender casos posibles, probables o confirmados de COVID, pero sin gravedad. Mirad, cuando en una residencia, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, el 71,82% de los residentes murieron dentro de la residencia sin ser derivados, cuando en circunstancias normales no son más que un 20 aproximadamente. O sea, si estas personas no fueron derivadas a los hospitales y no había manera de poder atenderlos, bueno, eran tan graves que se murieron. Luego, ¿le ves? Es evidente que no eran, ¿no? Pero es que estamos hablando de situaciones en residencias, es que son 2.798 personas que murieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril en las residencias, dentro de las residencias, sin ser derivados, ¿eh? Que es mucha gente.
Podríamos decir, además, María José, que todo esto, que estas conclusiones de este grupo de trabajo sobre el COVID-19 en las residencias, ¿son una burla a los muertos y a las familias?
Claro, son una burla, porque es que os estaba diciendo ahora cómo realmente esos datos, facilitados por la propia Generalitat, ponen de manifiesto cubo esa exclusión sanitaria, y mucha gente lo ha dicho. Y lo más importante, si no había manera de atenderlos de manera... Es que era imposible atenderlos en la residencia, porque son hogares, no son hospitales. Si realmente no los derivaron, y no los derivaron, por ejemplo, en 6 residencias, que suman 101 fallecidos, no se derivó a nadie, ¿eh? O sea, si no había manera de atenderlos médicamente en la residencia, dicho por la propia Departamento de Salud, y no se les derivó, el resultado es que los residentes no tuvieron acceso al sistema sanitario de salud, ni se les derivó a los hospitales, ni se les pudo atender en las mismas residencias. Pues está claro cómo murieron, pues en condiciones absolutamente indignas, sin esa atención sanitaria, sin ese poder luchar por su vida, y además sin paliativos, sin tener acceso ni a atención paliativa. O sea, es que decir otra cosa es mentir abiertamente a la sociedad, y es decir que realmente no importan, porque son mayores, no importan. Y de verdad, lo hemos dicho muchas veces, si no se sabe la verdad, si no se dice abiertamente qué pasó, si no hay justicia, y además muy importante, no cambiamos el modelo, en la siguiente pandemia lo repetimos, lo tenemos claro.
¿Por qué no hay esas propuestas concretas de cambio en el modelo residencial después de lo que ha pasado?
Mirad, es que en estas conclusiones vuelven otra vez, nosotros hicimos una propuesta, nuestra propuesta, que tiene 54 páginas, la vamos a enviar a la prensa, la vamos a enviar a todo el mundo, porque aquí lo que hacía falta era saber cómo estábamos antes de la pandemia, qué pasó durante la pandemia, y hacer propuestas con datos reales de futuro. Mira, ya no sirve aquello de, es que hemos de cambiar el modelo, es que tiene que haber más personas. No, ¿cuántas personas? Nosotros proponemos un gerocultor por cada 4 residentes. Hay que cambiar el sistema de inspección, sí, pero hemos de cambiar el sistema de inspección. ¿Cómo lo cambiamos? Cambiamos los criterios, ampliando las plazas de inspectores. Un inspector por cada 15 residencias, o sea, con datos concretos. Volver otra vez a hablar, después de estar meses trabajando, de generalidades, no sirve de nada, porque de generalidades en el Parlamento se lleva hablando desde 2019 y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Estamos peor que antes de la pandemia. Seguimos sin tener acceso al sistema sanitario de salud pública. No podemos ir al centro de atención primaria. Tenemos menos personal que nunca. De verdad, que a estas alturas, con todo lo que ha pasado, con todas las personas que han comparecido y han dicho, esto no funciona, hay que cambiar, hay que ampliar el número de personas, hay que cambiar el modelo, de verdad que nos basta con volver a decir generalidades. Nosotros creemos que no. Aquí tocaba hacer otra cosa, y eso, para vergüenza de estos grupos políticos, eso no se ha hecho.
María José, ¿crees que la imagen que tenemos de las residencias ya la teníamos, ¿no? Aquello de que muchas veces pensamos que son lugares donde se aparca la gente mayor, ¿no? Que a veces, pues, como que estorban un poquito. Luego, imágenes que hemos visto de residencias que no llevan, no hacen una buena praxis, etcétera. Hay muy mala imagen de las residencias. No digo todas, pero sí muchas.
Claro, claro, pero es que tenemos un problema. Si tú tienes un sistema, tienes un modelo residencial absolutamente privatizado, donde tenemos todos los fondos de inversión del mundo, todas las empresas del IBEX, que no vienen a hacer de ONG, lo hemos dicho muchas veces, estos vienen a hacer negocio. Si tú tienes un sistema de inspección que no funciona, pues es que tienes la tormenta perfecta. Porque hacen lo que quieren y no hay consecuencias, porque no hay control. Por eso es tan importante, y nosotros considerábamos que era tan importante y seguimos sosteniéndolo, y proponíamos un modelo de cambio del sistema de inspección. Hay que cambiar los parámetros. A nosotros no nos sirve que vayan a la residencia y digan, a ver, oye, ¿cuánta gente tienes contratada? No, no, ¿cuánta gente tienes contratada? ¿Cuántos están trabajando? Y quiero ver cuántos están trabajando. Quiero acercarme al residente y ver si huele a que no lo han cambiado hace 7 horas.
¿Y qué cualificaciones tiene el personal que hay trabajando en las residencias? Que esa es otra.
Que claro, necesitamos dignificar las condiciones de trabajo. Necesitamos personal cualificado y bien pagado. Porque si no exigimos cualificación, si no reciclamos al personal y si además les pagamos una auténtica miseria, pues es que nadie quiere venir a trabajar aquí.
Está claro.
Nadie quiere. O sea, es que la gente tiene derecho a tener un salario digno y una carrera profesional. Y es que aquí no la puede tener. Claro, pero nos extrañamos de que tengamos dificultades para encontrar personal de enfermería. Pero si es que en la sanidad ganan 700 euros más que aquí. Tú puedes tener mucha vocación, pero tienes una hipoteca que pagar.
Está clarísimo. Mañana va a ser esa concentración a las 9:45. Esperamos que sean muchas las personas que acudan, ¿no? No solo esos familiares, esas personas que murieron en la residencia, sino cualquiera de nosotros, porque nos puede pasar a cualquiera y estamos hablando de una sociedad que cada vez está más envejecida. No hay nacimientos y que la cosa se va a poner más negra todavía de lo que está.
Claro, yo creo que la gente no se quiere ver de mayor, ¿no? Pero es que eso es algo que nos pasará con un poquito de suerte, ¿no? Sí o sí, ser mayores y a lo mejor con mala suerte, pues ser personas dependientes. Por lo tanto, es que no nos jugamos solo a la dignidad de los que viven ahora, que son nuestros familiares, sino también nuestro propio futuro. Por lo tanto, creo que a todos nos toca luchar para que las condiciones sean dignas, pensando de manera egoísta en nosotros mismos. Mira, nosotros sabemos que mañana es un día muy difícil, porque es un día laborable, la mayoría de la gente de la propia coordinadora trabaja y no puede acudir a la concentración. Sabemos que también es una hora complicada, o es una 10:45, pero es que veréis, nosotros lo que queremos es como mínimo ser un grupo con nuestra pancarta diciéndoles que no tienen vergüenza. Y eso lo hacemos a las 10:45, porque a las 10 es cuando se agota. Entonces, sabemos que es un día complicado, nosotros éramos plenamente conscientes, pero nos parecía que era una vergüenza también que nosotros, que por pocos que seamos, no vayamos a decir que de verdad, no los elegimos para esto. Que es una vergüenza eso que quieren aprobar.
Pues
justificar lo que se ha hecho mal, la violación de derechos humanos, eso nunca, nunca es una buena noticia para ninguna democracia.
Desde luego que no. Verdad, justicia y reparación y una vida digna para las personas que están en esas residencias. María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, gracias por estar con nosotros. Hemos hecho de altavoz y ojalá sean muchas las personas que mañana se concentren también en el Parlament de Cataluña a las 9:45. Mucha suerte y gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros por darnos la posibilidad de explicar qué es lo que se vive, qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos todos como sociedad. Muchas gracias.
Estarem molt pendents de tot el que passi demà davant del Parlament amb aquesta manifestació que organitza la Coordinadora de Familiars de Residències de la Gent Gran. 7:32, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. És el moment de saber què està passant informativament parlant en aquest dia, per cert, internacional de la ràdio. Sergi Tor, què tal? Bona tarda i felicitats
tarda,
per la part que et toca, també.
Gràcies. Aquí ens hem de... Sobretot de cara als oients, no? Que donen la nostra existència i la nostra essència de la feina. Gràcies, Montse. Doncs amb aquest Dia Mundial de la Ràdio anem a l'actualitat que ens ha marcat aquest dimarts 13 de febrer, perquè hi ha diversos punts. Per exemple, al Parlament de Catalunya. Finalment, la Cambra Catalana no guardarà un minut de silenci pels guàrdies civils morts el passat divendres a Barbate. I els grups de Vox, Ciutadans i Partit Popular acusen els socialistes d'alienar-se amb els partits independentistes i els comuns. La Junta de Portaveus del Parlament ni tan sols ha votat les propostes presentades per homenatjar els guàrdies civils assassinats, tot i que un d'ells és català, nascut a Barcelona, i un altre ferit greu és natural de Terrassa. La majoria independentista i també el PSC doncs, ha optat per al silenci davant d'aquestes proposicions presentades. Des del PSC replica amb aquestes acusacions que hi ha un criteri institucional i un acord oficiós que estableix que al Parlament sol es guardarien minuts de silenci per les víctimes a Catalunya de la violència masclista. I d'altra banda es manté la protesta agrària. Aquesta nit els pagesos estaran a dos punts de Catalunya, molt allunyats. Un al port de Tarragona. Uns comencen a marxar després de bloquejar el port de Tarragona durant tot el dia i altres continuen. I l'altre, punt important, l'AP i Nacional 2 a Pontós-l'Empordà, que és l'accés a carretera a França. Aquí ja, en aquest cas, cada cop hi ha més pagesos, preparats ja les brases, la llonganissa, la nit, les llums per veure, i també els matalassos. Inicialment, per demà, no es descarten nous talls de carretera a diverses comarques de Catalunya, perquè el sector considera que s'està entrant en una setmana clau i volen mesures concretes de millora. La Generalitat demà es compromet a no posar cap nou tràmit per la pagesia i impulsar la finestreta única i reclama una demora del quadern digital a la seva aplicació fins al 2026. I demà a Brussel·les es debatrà l'informe de la missió d'eurodiputats que van visitar Catalunya per analitzar el model d'immersió lingüística. El text reconeix que hi ha intimidació i un discurs d'odi contra les famílies que han demanat el 25% de castellà a l'escola. I també el document assegura el dret a rebre l'educació en castellà és a la Constitució i que les autoritats han de donar tractament equivalent a les dues llengües, català i castellà, i que no hi hagi discriminació.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Sergi, d'aquí una estona en tornem a parlar perquè parlarem d'ungles, de manicures
sí,
i de pedicures.
Tema. Ara hem anat a l'actualitat, però anem amb un tema social. Fins ara, Montse.
Després, que vagi bé. I avui, a la part esportiva, està el company José Luis Gil, que també el felicitem pel Dia Mundial de la Ràdio. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Jo, més que felicitar ningú, jo dono les gràcies. Les gràcies a qualsevol persona que en un moment donat agafi un aparell de ràdio o un dispositiu i s'enganxi a l'emissora que sigui.
Així és. Doncs no sé jo si hem de felicitar a la gent del Barça, el senyor Gil, perquè sembla ser que no recupera lesionats per la Champions. Què
no,
passa?
No, doncs que al Barça se li apropen dos partits importants en el decurs de la temporada. Desplaçament al camp del Celta de Vigo en Lliga i després retorn a la Lliga de Campions, eliminatòria de vuitens de final davant del Nàpols, una Lliga de Campions que, de fet, retorna avui amb el Leipzig-Real Madrid i amb el Copenhague-Manchester City. Des de les dos quarts de nou de la nit, Tiempo de Juego, emissores FM, amb aquests dos partits. Però ocupant-se d'aquest Nàpols-Barça, anada de vuitens de final, la mala notícia per Xavi Hernández és que no recupera futbolistes de la part de dalt. Ni Joao Félix ni Ferran Torres, per tant, continua amb Lamine Yamal, amb Robert Lewandowski, amb Vitor Roque i amb Rafinha per afrontar aquests dos partits de manera immediata. Més apunts de futbol, un que fa referència a l'Espanyol, la confirmació de la renovació de Rubén Sánchez fins 2027, amb opció a una temporada més. Aquest futbolista que ha començat la temporada al Mirandés i que, en virtut de lo que li ha passat la lesió de llarga durada a Edu Expósito, ha retornat a la disciplina blanquiblava. I atenció a aquesta notícia, perquè el retorn de Ricky Rubio a les pistes ja té data, perquè Sergio Escariolo l'ha convocat per la finestra de classificació de la selecció espanyola per l'europeu de la setmana vinent. Són dos partits, contra Letònia i contra Bèlgica, i Ricky Rubio, que no estarà a la fase final de la Copa del Rei amb el Barça, sí que ho farà, si no hi ha cap daltabaix, amb la selecció espanyola, amb Sergio Escariolo. I una altra bona notícia en poliesportiu, mundials de natació, waterpolo, Espanya 15, Montenegro 12, cap a semis en categoria masculina.
Més informació és post-cope, senyor Gil, gràcies.
Fins demà.
Mirar, el otro día una chica se quedó tirada en medio de la nada. Paré a ver si estaba bien y me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Imagínate, tenía un enfado enorme. Entonces le dije que la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que le dije, es muy fácil, llama ahora mismo al 91-555-5555. Y se lo volví a recordar. 555-5555, 91-555-5555. Así que vete a la Mutua y si quieres saber más, condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Atenció, homes i dones, perquè tots dos es fan les manicures i les pedicures, però ull, perquè podria ser perillós. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Tu ets els que fa pedicura o manicura o t'ho fas tot sol, eh?
No, m'ho faig tot sol. No sé si és bo o és dolent, perquè evidentment també hi ha una qüestió de salut important. Però sí que alguna vegada hi he anat, a mirar-me també les ungles dels peus, en aquest cas, no? Perquè crec que també és important. Ja hem parlat, doncs, aquí darrere en COPE amb una dermatòloga, l'Andrea Convalia, que ens ha explicat, doncs, la importància que té, perquè les ungles tenen una funció dins del cos humà. Però sí que a hores d'ara s'està combinant, doncs, l'estètica, la moda i la salut, i a vegades, doncs, també hi ha accessos un punt perillosos. Com dèiem, avui estem tocant el tema de les ungles i de la seva funció i també d'aquesta moda, amb una proliferació de locals que hi ha a tota Catalunya amb els seus eixos comercials d'ungles, no? I que, a més, doncs, hi ha multitud de clients que per això s'hi posen, no? Però primer, a Herrera, en COPE Catalunya d'Andorra, avui al dia de la ràdio, ha estat la dermatòloga Andrea Convalia, que ens ha parlat de la importància per la salut que tenen les ungles dins del cos humà.
Últimament, i és que últimament hi estem donant a les ungles una importància merament estètica, no? Moltes vegades ens les pintem, els hi canviem els colors, la forma, la llargada, i oblidem que realment, doncs, una part del nostre cos que hem de cuidar també a nivell de salut. Cuidar bé les ungles, el que hem de minimitzar són els traumatismes externs que hi fem sobre elles, no? Al final, les ungles són un element de protecció, no?, de les nostres puntes dels dits, però també hem d'intentar, doncs, cuidar-les, per exemple, portant des dels peus, calçar, que no ens les apretin, que no ens les facin malbé, i les de les mans, intentar minimitzar l'exposició de certs factors externs, no? Nosaltres, els dermatòlegs, a mi m'agrada dir que m'agrada mirar les mans de la gent, però no per preveure el futur, sinó per entendre quin és el passat d'aquella, veient aquelles mans i aquelles ungles de les mans, podem inclús treure una miqueta, no?, a què es dedica aquesta persona que està exposada durant el dia a dia, i llavors les hem de portar, no?, el millor per la salut de les ungles, el més netes possible.
És cert que la radiografia de les ungles ens condueix, doncs, a quina ha estat la trajectòria vital d'una persona, no? Una persona pagesa té una mà diferent, per exemple, a una persona que està pescant, a una persona que està en una oficina...
A un locutor de ràdio.
A un locutor de ràdio, locutora de ràdio, no? És cert, no? O una cantant.
Efectivament.
Doncs les ungles també ens indiquen una mica el treball, no?, d'aquella persona, si és un treball físic o menys físic, no? Uh-huh. I també ha parlat de la importància, evidentment, de l'ungla, perquè una ungla defectuosa, a més, provoca molt de dolor i pot provocar fins i tot un problema de salut més greu si no es cuida, no? I ha parlat la dermatòloga Andrea Convalia, Herrera en COPE, de la funció de la cutícula.
La cutícula seria, doncs, una palleta que tenim a la part més proximal de la ungla, seria on s'enganxa la ungla amb la pell, no? I aquesta cutícula el que fa en realitat és com un impermeable, que nosaltres, doncs, ens puguem mullar les mans o puguem tocar diferents coses, i aquests, doncs, agents externs, ja sigui l'aigua, ja siguin olis, químics, pintures, el que sigui, no entri per sota la pell i no ens ocasioni una inflamació o una infecció.
Per tant, ens hem de cuidar les ungles d'un punt de vista sanitari, però aleshores també arriba el que significa l'exhibició, la demostració de les nostres ungles. Per tant, entrem ja amb el que és l'estètica, potenciada també fins i tot amb algunes modes com les ungles llargues, després del boom i del fenomen de Rosalía o també de l'enreguetón com a música. A l'informatiu a migdia de COPE Catalunya hi ha estat la Núria Valero, propietària d'un centre d'estètica, que ens ha parlat de la demanda i de la moda d'aquest hivern.
Y este año, por ejemplo, se está pidiendo mucho los colores melocotón, que es el color del año, según Pantone, se está pidiendo mucho los rosas, increíblemente, porque además estamos en invierno y no se suelen pedir, pero este año la moda Barbie ha entrado muy fuerte, los rosas se están pidiendo mucho. Las uñas no se están pidiendo demasiado largas, sí en más en almendra, lo que son más ovaladitas, y sobre todo bastante finas, muy la moda coquette, que ha entrado muy fuerte también, la moda vintage. Entonces, bueno, cada año nos varía un poco.
Doncs aquests són les modes de que hi ha en aquest hivern del 2024, perquè aleshores s'ha de plantejar també l'altre gran debat. Hi ha algun petit problema si fem, doncs, en aquest cas, un centre d'estètica que utilitza productes defectuosos? Hi ha molta llegenda urbana. Què hi ha de realitat o no? Després de fer un tractament, és cert que han de tenir, doncs, en aquest cas, la ungla cuidada i que no la pugui tocar absolutament res durant un període de temps? La Núria Valero ens ha explicat que la necessitat és que hi hagi un bon professional, perquè si no s'utilitzen bons productes, aleshores sí que pot haver-hi dany.
Pues mira, esto es un mito muy grande de las uñas, de que la uña tiene que descansar. El problema no radica en el producto como tal, el problema radica en la profesional. Como en todo, hay buenas profesionales y malas profesionales. No olvidemos que estamos tratando con un producto químico, es un producto que lleva muchos acrilatos, que puede crear alergias, que puede crear muchas cosas, pero que esos productos en las manos profesionales y siempre y cuando sean productos europeos, que eso también es un problema porque a veces nos viene de fuera sin pasar por los controles europeos, son productos que son seguros. Son seguros siempre y cuando, como digo, vayamos a un sitio donde la persona que está tocando ese producto sea una profesional que ha estudiado y que sabe qué es lo que tiene entre las manos.
¿Quieres decir que
un simple pinta uñas?
Evidentment, no és un simple pintaúnyes, no? És una professional d'estètica amb la seva acreditació i els seus estudis i també sots els seus títols homologats. Per això la Núria Valero explica que sempre s'ha d'anar amb un centre d'estètica homologat de cara, doncs, a vigilar el que ens posem, perquè, al cap i a la fi, és un producte químic, com ella ens ha demostrat, perquè també hi ha moltes persones afectades d'un mal ús, Montse.
Avui saludem a la Isabel. Isabel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies per atendre la nostra trucada. Isabel, quina ha estat la teva experiència amb el tema de la manicura i la pedicura? Ets client habitual de fer-te les ungles i els peus o no? De les mans i peus?
A veure, no sóc client habitual. El que passa és que jo sempre he tingut unes ungles molt dèbils, les de les mans, val? I la veritat no he pogut mai lluir d'ungles maques.
Sí.
I llavors, doncs, al final, abans de Nadal, em vaig plantejar doncs, fer-me això de la semipermanent, que diuen. I la veritat és que el resultat va ser molt, molt bo, perquè al fer-me la semipermanent em van créixer les ungles, les vaig poder lluir, però va arribar un moment que, bé, anar cada dues setmanes, cada tres, a fer-te les ungles,
clar,
doncs què vols que et digui? Tampoc. A veure, són diners.
On vas, on vas anar a fer-te-les? Perdona, què vas anar? Una peluqueria normal? Vas anar a un lloc d'aquests ungles que fan que hi ha 50.000 a tot arreu?
No, sí, vaig anar a un lloc d'ungles, però un lloc bo, eh?
Sí.
Un lloc, a veure si m'entens, un lloc que està molt bé,
molt
val, aquí on jo visc, i que no és gens barato, sincerament. No és gens econòmic, no és gens econòmic.
Què et van cobrar per fer-te aquesta semipermanent? En què consisteix la semipermanent? Què et fan? Les ungles? Te les tallen? Què fan?
Sí, mira, te les arreglen, te les tallen, te les limen, et fan les pells i tot això, i després et posen un producte, val, que és com un reforçant, que és com un gel que te les endureix, i a sobre et posen la pintura. Això què vol dir? Que en el moment que tu vols, això va creixent, val, i no se te'n va. O sigui, la pintura no se te'n va. L'única manera de treure-la és anant allà i llavors ells te la treuen.
Amb un líquid especial.
Però tu a casa no pots, tens que tornar a anar. Val?
Durant dues setmanes vas estar amb les ungles ben pintades, ben maques, fins i tot estaves contenta?
Vaig estar com dos mesos. cada 2-3 setmanes havia d'anar a fer-m'ho. Llavors, ells, el que passa que, bueno, clar, t'ho tornen a fer una altra vegada. I jo vaig tenir unes ungles estupendes, molt, sí, molt xules, molt maques.
Sí.
Però, clar, va arribar un moment que vaig dir, bueno, ja prou, ara ja no fa falta anar... No, ara ja vull descansar.
Sí.
I, clar, quan portava... Va haver un... Després de Nadal... Resulta que normalment això sempre em van dir que tenia que ser d'unes 3 setmanes, sí, però jo aquella setmana que em tocava no vaig poder anar. Llavors, doncs, vaig veure que la pintura d'alguna ungla se m'aixecava. I se'm, bueno, llavors, bueno, se'm sortia sola. Llavors, bueno, després vaig tornar a anar i llavors els vaig dir que bé, que volia descansar, que no volia continuar amb les ungles. Llavors, ells, per treure-t'ho, no t'ho treuen amb un líquid, no t'ho treuen amb la típica acetona ni amb un líquid aquest, sinó el que fan és rascar-te.
Sí.
Amb una paleta et van rascant la ungla per poder treure aquesta capa,
sí,
val, de gel, que és una capa dura. Per això jo les tenia tan dures. Val? I llavors te van rascant i t'ho van traient. Llavors, sí, sí, m'ho van treure, però què va passar? Que bé... Fatal, fatal, perquè vaig tornar a casa i al cap de res, de 2 dies, tenia les ungles destrossades. O sigui, em van quedar molt dèbils.
Clar, perquè imagino molt, que el dimarts l'ho passa el rodillo aquest que passa, el que fan és que et van eliminant capes de la teva, de la teva ungla, no? Si a sobre tu ja de per si ja les tens febles, amb això s'agreuja més.
Exacte, i és el que em va passar. I he estat, bé, encara les tinc, o sigui, perquè, clar, què passa? Que se m'han partit pel mig,
sí,
val? I, clar, he d'anar creixent la ungla i he d'anar tallant, a poc a poc, val? He d'anar tallant perquè la ungla em vagi sortint, em vagi sortint una mica millor.
Clar.
Què passa? El pitjor de tot no ha sigut que se m'hagin trencat, és que em feien mal les ungles.
Carai.
Que no me les podia tocar, del mal que em feien.
Bueno, Isabel, doncs espero que... Bueno, clar, les ungles creixen molt poc a poc, però que mica en mica vagis recuperant les teves ungles, tot i que siguin febles, però és important aquest missatge perquè no ets l'única que li ha passat això. Hi ha molta gent, fins i tot gent que ha tingut...
Però hi ha molta gent que ho porta, eh?
Sí,
ojo,
sí,
jo
sí,
no descarto que hi haurà tipus d'ungles que els anirà millor que altres.
Sí,
potser
sí,
sí, eh?
No, no.
El que passa, bueno... La meva experiència no ha sigut l'esperada, sincerament.
Doncs m'agrada que l'hagis explicat a la COPE, perquè segurament moltes persones, entre elles jo inclosa, hem dit no a aquest tipus de pintures, perquè sí, diuen els dermatòlegs que tenen uns tòxics molt importants i que després, a l'hora de treure-ho, doncs estàs eliminant la teva pròpia ungla i això
totalment
és dolent. Isabel, que m'ha encantat parlar amb tu, conèixer-te, gràcies, i d'aquí a res, tranquil·la, tens unes ungles ben maques, eh?
Sí. Molt bé, moltíssimes
gràcies.
Un petó, gràcies,
Isabel, gràcies.
En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
¿Puede tomarse la vida en serio o muy en broma?
Desayuno.
¡Papá!
Alto o mi madre dispara.
Yo creo que te quiere yo.
Pues ese amor va a volverme loco.
Y el especialista.
¡Corre!
2 de Sylvester Stallone. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche... En 13.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Bueno, ¿cómo va el tema peso y salud por el centro? Tenemos muchas visitas, muchas personas que quieren tener una vida sana y una dieta equilibrada. ¿Cada vez son más o les cuesta, doctora?
No. Cada vez son más personas porque tristemente el sobrepeso y la obesidad está aumentando. Los porcentajes van creciendo, por así decirlo. Entonces son muchas las personas nuevas que quieren y nos preguntan, ¿no?, para contar con nuestra ayuda, y también personas que hemos tenido a lo mejor hace muchos años, ¿eh? Hoy mismo he visto una persona que estuvo con nosotros hace 10 años,
¿sí?,
y me dice, doctora, me he ido manteniendo muy bien, pero bueno, ahora me desmadró un poquito. Bueno, es normal. Tenemos que pensar que es muy difícil que tengamos una vida plana, es decir, una vida exactamente igual, sin ningún tipo de circunstancia en contra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal también que a lo largo de nuestra vida podamos tener periodos donde aumentemos un poquito de peso. Lo importante es que no nos dejemos ir, ¿no? Porque tal como tú decías anteriormente, peso y salud son dos binomios. Es un binomio, mejor dicho, que no tenemos que olvidarlo nunca. ¿Por qué motivo? Porque el sobrepeso y la obesidad, que no es ni más ni menos que mayor o menor número de kilos que nos sobran, no coinciden con la salud. Es decir, esto nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero no tenemos salud cuando nos sobran kilos. No estoy hablando de 4 o 5 kilos, ¿eh? Estoy hablando a partir de 10, 12 kilos hacia arriba, ¿no? Y además, ¿qué sucede? Conforme vamos teniendo algunos kilitos, es más fácil que vayamos cogiendo un poquito más de peso, ¿no? Yo creo que muchas personas que están escuchando tu programa saben que este problema de sobrepeso y obesidad nos conlleva lo que se llama un síndrome dismetabólico. ¿Qué es esto de síndrome dismetabólico? Pues desajuste, para que nos entendamos, ¿vale? Desajuste de nuestro cuerpo, que ahora también se está utilizando como nomenclatura o como definición lo que se llama un síndrome inflamatorio crónico. Es decir, nuestro cuerpo está mal, está desajustado, está desequilibrado y está como una situación de alerta. Pues bien, esa situación de alerta mantenida en el tiempo, pues nos conlleva enfermedades como el colesterol, el azúcar, la osteoartrosis, los dolores de cabeza, la pérdida de memoria, la falta de iniciativa, el cansancio, la tristeza. Es decir, cuando tenemos ese desajuste, los síntomas pueden ser muy variados. Y entonces, ¿a dónde vamos? Que si no vamos al quid de la cuestión, pues no vamos a tratar todos esos síntomas. Es decir, cuando una persona busca un mecanismo rápido, fácil, barato, por así decirlo, ¿no?, para perder peso exclusivamente, bueno, pues a lo mejor consigue perder algunos kilos, pero no consigue evitar esos síntomas. Nosotros sí quitamos esos síntomas. ¿Por qué? Porque somos médicos y, como médicos que somos, el primer paso que el paciente hace con nosotros es una visita diagnóstica, es decir, una historia clínica extensa, haciéndole muchas preguntas, llegando al quid de la cuestión, y a partir de ahí, ayuda. ¿Y qué le va a proponer esa ayuda? ¿Qué le vamos a significar nosotros al paciente como ayuda? Pues tener mucha mayor eficacia en el tratamiento, que el paciente se tenga que esforzar muchísimo menos y que el tiempo de tratamiento sea menor. Entonces, al final, el paciente, si tenemos el éxito que tenemos, Montse, es porque no solamente hacemos perder peso en valor absoluto, sino ganar en salud y en calidad de vida.
Desde luego, yo conozco el caso de una persona, compañera, que además estuvo en tus manos, doctora Torrejón, y perdió un montón de kilos y sigue manteniéndose. Ya han pasado años, ¿eh?
Sí.
Lo he visto con mis propios ojos, ¿eh?
Eso es lo que intentamos y lo que conseguimos en un altísimo porcentaje de casos.
Bueno, pues si queréis tener esa primera visita informativa y sin coste alguno, llamar al 93-414-3631, 93-414-3631. Que sepáis que están en Vía Augusta 81, a pie de calle. O sea, que no tienes ni que subir un peldaño, ¿eh? No hay excusa. Carmen, gracias. Un abrazo, doctora.
Un abrazo, hasta luego.
Doncs amb aquest consell de la doctora Torrejón hem arribat al punt del final del programa. A les 8 de la tarda ja saps que està amb vosaltres Ángel Expósito, la linterna i tota l'actualitat del dia. D'aquest dimarts, 13 de febrer, ja sabes que diuen que és el dia de la mala suerte, però bueno, per nosaltres és una bona data perquè estem celebrant el Dia Mundial de la Ràdio. La ràdio que fa 100 anys, eh? Ha passat ràpid. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora aquí, des de Catalunya, des de Barcelona, COPE Catalunya i Andorra, la linterna COPE. Una salutació de qui us ha parlat la Montse Rodríguez. I ara sí, us deixo amb Ángel Expósito. Bona tarda.
y Andorra.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global, abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.